L'alcalde de Nules, David García, comenta que és un pressupost realista amb una previsió per a complir la regla de la despesa i, a més, segons els informes tècnics, permet tindre una estabilitat pressupostària. El més important és que al tancar el pressupost del 2018, el deute està a prop d'un 10% davant del 31%, en el que es van trobar a l'inici de la legislatura, i es preveu, tal com assegura el primer edil, tancar el 2019 en un 7,41%. Pel que fa a la capital de la Plana, aconsegueix la bandera Ecoplatja per al Serradal i renova les del Gurugú i el Pinar. La bandera Ecoplatja onejarà el proper estiu les tres platges del litoral de Castelló. El Serradal aconsegueix per primera vegada aquest distintiu que atorga l'Associació Tècnica per a la Gestió de Residus, Endreçat Urbà i Medi Ambient, com a reconeixement a la gestió ambiental sostenible, mentre que la del Gurugú i el Pinar ho renoven. La concessió s'ha donat a conèixer en el 20è Congrés i Exposició Internacional d'Ecoplatges 2018 que s'ha celebrat aquesta setmana a Mallorca. Repassem ara actualitat municipal. En primer lloc, parlem de l'oposició. Ha comparegut en roda de premsa la regidora del Partit Popular, Dora Llop, per a parlar sobre els incomplits dins dels pressupostos participatius que es van llançar en 2017, diferents projectes que s'havien d'haver portat a terme durant 2018 i que l'Ajuntament de Vila-real no ha complit amb aquests projectes, com per exemple la redona en Cardenal Tarancón, l'asfaltat en diferents carrers, com per exemple en Pintor Jimeno Barón, la neteja i la tanca en el solar de les Corts Valencianes, ampliar les voreres estretes al carrer Sant Joaquim o instal·lar guals de reducció al carrer Michalopce, com per exemple també l'adequació del carrer i el pàrquing de l'Avinguda Grècia. I és que, segons explica des del Partit Popular, demanaran mitjançant una moció al proper plenari una partida pressupostària de cara al 2019 per a destinar als pressupostos participatius i als diferents projectes.
Això no pot seguir així. Entonces pareix que siga ja, això pareix que ja siga una burla, perquè després de tants anys que facin un tant percentatge xicotet de les peticions dels veïns, no se pot qualificar d'una altra manera. I des del Partit Popular, després de rebre totes les qüestions i totes les queixes dels veïns, pues, hem intentat buscar una solució i, per supost, prioritzar les seues necessitats. Aleshores, nosaltres demanaríem que se consignara una partida en el pressupost per a directament els pressupostos participatius, com fan uns altres ajuntaments, com per exemple el Castelló, que enguany, sense anar més lluny, ha consignat 1.800.000 euros en el pressupost en una partida pressupostària que se diu pressupostos participatius. Aleshores, sí que se pot fer. Aleshores, sí que, si se vol, sí que se pot fer. I aquesta proposta nostra popular pues, podria servir, i sabem soberanament que serviria, primer, per a confiar de veritat en els veïns. Després, per a ser conseqüent en el que se diu des de l'Ajuntament, se promet des de l'Ajuntament i el que realment després se fa des de l'Ajuntament.
A més, la regidora del Partit Popular, Llop, demana que es convoquen els pressupostos participatius d'enguany.
L'adequació de les trapes dels embornals, ficar-les a nivells perquè n'hi hagin per lo menos menys, quan n'hi ha pluges, que n'hi hagin menys problemes des que n'hi ha ara. I el cas que estan fent, doncs tots sabem tots sabem quin és. Després, pues, que no se convoquen els d'enguany, per tant, que se convoquen immediatament i que pareix ser que és que es dona hasta vergonya i per això no es convoquen, perquè després de totes aquestes qüestions, després de tots aquests incompliments, és que pareix que es dona hasta vergonya convocar-los, perquè saben que quan vagin a convocar-los és que els veïns, n'hi ha molts, que conforme ha dit abans, n'hi van.
I aquesta vesprada arriba la 14a edició del Mes de la Sostenibilitat, la 14a edició de la Gala de la Sostenibilitat, dins d'aquest Mes de la Sostenibilitat que organitza la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic. Es posarà el punt final amb aquesta tradicional gala que tindrà lloc a les 7 de la vesprada en la Casa dels Mundina. Es lliuraran els guardons a les empreses, entitats i agrupacions mereixedores d'aquest reconeixement per haver treballat o haver aconseguit alguna avanç en matèria de sostenibilitat. Els guardonats són Clariana, amb més de 125 anys en la ciutat, que serà guardonada per la seva trajectòria en l'aplicació i millora dels estàndards i segells de qualitat mediambientals, la Panderola, que rebrà un premi pel seu treball a favor de la integració social mitjançant el factor mediambiental. Així mateix, en la gala serà reconeguda la trajectòria a favor de la integració mediambiental de la Cooperativa Catòlica Agrària, que celebrarà el seu centenari a Vila-real, a través de la seva funció agrícola i comercial. L'últim premià del Mes de la Sostenibilitat és la Comunitat de Regants de Vila-real, que rebrà un premi pel seu esforç i per a la millora continua en l'eficiència del rec en el terme municipal. Arribem a la 1:12 minuts, fiquem el punt final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local, una pausa i continuem amb més protagonistes.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Vila-real.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero. I was scared of pretty girls and starting conversations.
All my friends are turning green. I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta vesprada, la UNED de Vila-real inaugura el curs d'una forma oficial, diguem, amb una ponència a càrrec de la directora del Centre d'Estudis del Gènere de la UNED, també responsable del màster en violència de gènere i mals tractaments, així com també doctora en dret i professora de dret civil de la UNED, Teresa Sansegundo. Aprofitant que ve també, demà divendres farà una ponència en la qual parlarà respecte a la violència de gènere en la joventut i part de la gent dels assistents seran aquests joves entre 16 i 18 anys. Ja sense més, anem a parlar amb la protagonista, Teresa Sansegundo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando porque ya que viene usted aquí, han aprovechado su visita y, como comentábamos, una doble conferencia en temas muy sensibles y que seguro que interesan a mucha parte de la sociedad.
Pues espero que sí, porque realmente afectan a una gran parte.
En este caso, si nos quedamos con la que se realizará esta tarde como conferencia inaugural del curso aquí en la UNED de Vila-real, va a hablar usted de la custodia compartida, pero también teniendo en cuenta su perfil profesional desde una perspectiva de violencia de género, porque el título al menos es Un maltratador no es un buen padre, custodia compartida. No sabemos si esta será la línea argumental que seguirá.
Sí. Esa va a ser un poco la línea argumental. Yo creo que un maltratador no es un buen padre. Es que a veces se dice que, bueno, que puede maltratar a la mujer o a la pareja, pero no a los hijos. Yo no estoy de acuerdo con esta aseveración porque, en primer lugar, aunque no maltrate a los hijos, está dándoles un ejemplo, es decir, les está enseñando cómo maltratar. Está siendo un referente para esas criaturas y además está maltratando a su madre, lo cual es un maltrato gravísimo para esas criaturas. Está destruyendo esa figura materna. Luego, realmente, un maltratador no es un buen padre.
No sabemos, este es su posicionamiento, si la justicia, ¿no?, los tribunales van en la misma línea de usted o hay todo tipo de sentencias al respecto.
Bueno, pues como bien apuntas, hay distintas sentencias al respecto porque a veces, aunque es un derecho el que tienen estas criaturas a las visitas y además tenemos obligación de velar por los menores, a veces se considera más el derecho de los padres a tener visitas con los hijos. Y yo creo que lo primordial es siempre la protección de los menores. Son los más vulnerables y es obligación de toda la sociedad. Entonces, ese debe ser siempre, siempre la prioridad, porque aquí hay distintos intereses en conflicto, pero siempre es la protección.
Comenta el régimen, ¿no?, de visitas que pueda haber el padre. Custodia compartida quizás sería, ¿no?, que se encargara o la responsabilidad fuera más pareja, pero no sabemos si estaría o está usted más a favor de que sí que puedan realizarse estas visitas, aunque sean de forma más esporádica.
Bueno, vamos a ver, hay distintas formas de organizar las relaciones una vez que se ha producido la ruptura. Y tenemos la custodia que ha sido más tradicional, que se le otorgaba a uno de los cónyuges, generalmente a la madre, y se daba tenía relación con el otro progenitor, pues los fines de semana o fines de semana alternos. Frente a esto ha cobrado bastante auge la denominada, mal denominada, custodia compartida, porque no hay una custodia compartida estando separados los padres, es que es un contrasentido.
Sí.
Habrá una custodia alternativa, es decir, unas veces la tiene el uno y otras veces la tiene otro, pero no compartida. Eso como punto de partida, digamos. Por otra parte, la custodia compartida está muy bien cuando realmente ambos se han implicado en la crianza, en la educación de los hijos, en la situación previa a la separación o al divorcio, pues es normal continuar con ese estilo de vida. Pero además requiere mucha colaboración y que estén de acuerdo los cónyuges para llevar a cabo esto. Si no se dan estas circunstancias muy favorables, es muy difícil organizarla. Por otra parte, en violencia de género está contraindicada. Bueno, es que yo creo que debe estar contraindicada no solo la compartida, sino si la compartida está contraindicada, mucho más la exclusiva. O sea, ambas. No sé, hay que alejar a las criaturas del foco de la violencia. Entonces, la custodia compartida, por tanto, es buena en esas situaciones, pero es muy difícil de organizar desde un punto de vista logístico, porque es necesario que se den muchas circunstancias que a veces no son tan sencillas, como es, por ejemplo, la edad de los niños, la distancia entre los domicilios de los padres, la distancia con respecto al colegio, que se les puede alejar del colegio, de las amistades, y luego se hace una mala interpretación, creo yo, porque se hace un reparto salomónico de partir, en el sentido literal, la vida del niño por la mitad. Entonces, por no decir al niño. Entonces, al 50-50. ¿Y esto por qué? Es algo tan absurdo. Prácticamente ninguna familia dedica, cada uno de los cónyuges, suponiendo que se dedican al cuidado de los hijos y a su atención, el 50% del tiempo cada uno. Es casi imposible. Tenemos que compaginarlos con nuestros trabajos, con nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no hay también una mayor flexibilidad de un 40-60 o como se pueda adaptar mejor a esa familia? Eso en primer lugar. A mí me parece un absurdo esto de una semana con uno o una quincena, un mes, me da igual, y otra con otro. Vamos a ver, ¿nos gustaría a nosotros estar en esa situación? ¿A las personas adultas, una semana en un sitio, otra en otro? ¿O preferimos tener una casa base, un domicilio y a lo mejor estar los fines de semana o vacaciones enteras o otra organización? Sí. O sea, yo creo que eso es muy importante. Lo que pasa que aquí hay que ver qué se da en la custodia compartida. Además de seguir manteniendo el contacto con los hijos, lo que hay que hacer es indagar un poco más para que no escondan estas solicitudes de custodia el no querer pagar pensiones o quién se queda con la casa. Porque con ese sistema de que cada uno tiene un tiempo con los hijos, no se pasa pensión. Entonces yo creo que hay que deslindar esto para que se sepa. Y por otra parte, es en los casos de violencia de género, que está prohibido por ley el utilizar la custodia compartida, sí. Es que hay que tener en cuenta que los hijos constituyen la mejor arma para seguir maltratando a la madre, además de a estas criaturas.
Porque por desgracia se han visto casos extremos, ¿no? En las últimas semanas, últimos meses, además aquí en Castellón también hemos tenido alguno, así que es un asunto que realmente está encima de la mesa y quizá pues siempre va la sociedad un poco adelante, ¿no? O más adelantada que los legisladores.
Bueno, no se trata solo de los legisladores. Yo creo que hay que ver la aplicación de la ley. Es decir, las leyes, bueno, como toda ley, es manifiesta, se pueden mejorar, pero vamos, los jueces tienen un amplio margen también de interpretación de esa realidad, de interpretar el riesgo, de dar medidas de protección. Eso no hacen falta otras leyes. Con las leyes que tenemos se puede también trabajar en este sentido de proteger mucho más. ¿Por qué no se dan más órdenes de protección en casos que está comprobado que hay una violencia, que están solicitando que les den medidas de protección? ¿Y por qué a veces se le dan a la madre y no se le dan a los hijos, poniéndoles en riesgo con esas visitas?
Que sería una reflexión, ¿no?, de, en este caso, los jueces que aplican la normativa, que porque muchas veces se habla, ¿no?, de la falta de sensibilidad hacia las víctimas.
Claro, pero es que hay que tomar conciencia también de los hijos. Los hijos no son una propiedad. Los hijos tenemos que educarlos de la mejor forma posible y tenemos que velar por su interés. Y no siempre ocurre, lo que pasa que es muy bonito, se llena la boca con lo del interés superior del menor, que es una frase preciosa, pero luego, como es un concepto jurídico genérico, impreciso, ¿qué pasa? Que cada juez lo rellena con su ideología. Y por eso salen sentencias tan dispares y aparentemente se fundamentan en el interés superior del menor. Que es tremendo.
Claro que cada uno, ¿no?, lo ve de una forma, aunque por desgracia muchas veces el que menos, ¿no?, o en el que menos se piensa es en el interés del menor.
Claro, eso es. Pero además es que yo creo que, vamos a ver, una custodia flexible, una custodia es bueno para todos. Porque es que no solo para los niños. ¿Qué les pasa también a los progenitores? Pues si uno tiene una semana los niños y otra no, es que no pueden ni organizarse la vida, ni apuntarse a un gimnasio, ni mientras que si se hace de una forma un poco más lógica, es bueno para todos. Lo que pasa es que no se puede utilizar en casos de violencia de género, porque para lo que se está utilizando es como arma para machacar.
Pues este será uno de los planteamientos, si le parece, Teresa, como tenemos que abordar el otro, planteamos, ¿no?, estos ejes en los que versará su ponencia y también suponemos que más o menos relacionado, porque quizá este, el ámbito en el que un menor vive una separación o un divorcio difícil con los padres, también puede generar, ¿no?, en que desemboque en un joven, en un adolescente violento, que es la ponencia que usted va a dar el viernes y, según nos han informado desde Conferencias Blancas, parte del aforo serán jóvenes entre 16 y 18 años, así que podrá interpelarles de forma directa.
Pues la verdad es un lujo, me da muchísima alegría, me hace mucha ilusión que vengan precisamente jóvenes a la ponencia. He tenido en otras ocasiones ese intercambio de pareceres y es que creo que tenemos que trabajar mucho con la gente joven. No solo con eso, bueno, yo pienso que habría que trabajar desde que uno nace. O sea, en el jardín de infancia, en la escuela, en el colegio, instituto, o sea, en todo el trayecto de la vida. No esperar a la adolescencia, a la juventud, que ya estamos muy formados en esa época. Pero bueno, todavía la gente joven está, digamos, más receptiva, puede ser más abierta, más flexible. Entonces, es más sencillo el evitar que caigan en relaciones tóxicas que luego producen unos efectos perversos tremendos, que realmente cuesta mucho salir o se quedan inmersos en esa relación. Entonces, la verdad que me parece maravilloso que vengan los institutos, porque creo que se debería estar trabajando mucho más con los jóvenes.
En este sentido también viene usted esta semana en la que se convocó el miércoles una huelga en institutos y universidades justamente para intentar acabar con el machismo en las aulas, ¿no? Y conseguir una educación sexual que sea inclusiva, evaluable y obligatoria. Así que vemos que realmente también es una demanda, ¿no?, por parte de los jóvenes.
Pues sí, ya lo he visto y me parece maravilloso, pero realmente tenemos que empezar por la formación a todos los niveles. Y claro, para dar esa formación también hay que formar a quien la imparte, hay que formar a los formadores. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Es que aquí nos tenemos que implicar toda la sociedad, porque es que esto nos afecta a todos, a hombres y a mujeres, y es una pena que haya estas relaciones que hacen sufrir tanto, que degradan tanto a mucha gente. Entonces, es muy importante que la formación llegue a todos los ámbitos, que llegue al ámbito educativo, como digo, formando en primer lugar a los docentes que van a impartir esto, que al ámbito sanitario, a todos los ámbitos, tiene que llegar. Es importante que hagamos talleres con los chicos, con las chicas, para que vean qué referentes se les están dando y cómo funcionan, porque claro, muchas veces se dice, ¿por qué hay más machismo ahora? Pero es que no son solo los padres, la escuela, es todo. Es decir, los contenidos formativos que se están dando siguen siendo androcéntricos, siguen siendo machistas. Pero si luego, además, están todos los medios audiovisuales que tienen tanta potencia, que calan tan hondo, ¿qué es lo que vemos? Vemos violencia constantemente. Vemos que los protagonistas, en la gran mayoría de los casos, son masculinos. Incluso cuando hay alguna chica, está en segundo lugar. Si está Harry Potter, pues detrás está Hermione. Pero el protagonista es Harry Potter. Sí. Y así podríamos analizar los cuentos con los que nos han enseñado La Bella y la Bestia, pero si es que solo el título nos debería poner los pelos de punta, que nos digan que estemos con una bestia, en exclusiva además, qué lujo para nosotras solas, que ya la transformaremos, o sea, sí. Es que cuando hay que hacerles reflexionar para ver con otros ojos, para ver con una mirada crítica, para que exijan respeto, que sus relaciones sean igualitarias, que sean unas, que no intenten cambiar a su pareja. Es que esos mensajes hay que transmitir a los jóvenes, ¿no? No hay que cambiar a nadie, hay que aceptarle como es. Y si no le gusta, pues que no esté con esa persona. Pero no eso de intentar subyugar, de intentar someter, de intentar controlar. O sea, yo creo que tenemos que transmitir ese mensaje a chicos y a chicas de esa exigencia de respeto, de un espacio personal que es inviolable. Por ejemplo, con los móviles. Sí. Se da más en las chicas que dicen, bueno, pero cuando él quiere controlar el móvil, pero si yo no tengo nada que ocultar, ¿qué me importa? No, no, es que no se trata de que tengas que ocultar, es que es un espacio propio que te tiene que respetar. O sea, yo creo que tenemos que darles muchos mensajes en este sentido, o sea, y sobre todo lo que decía antes también, enseñar a ver de forma crítica para que las propias historias que ven sepan verlas de otra manera. Como nos ha pasado a los demás cuando analizamos, pues eso, por ejemplo, los cuentos, uh-huh. los cuentos infantiles, y los vemos ahora con otros ojos y decimos, ¿pero qué nos están contando? O sea, estamos adiestrando a la gente. La Bella Durmiente, que llega el príncipe y le da un beso a una chica que está dormida, pero ¿qué estamos enseñando? Uh-huh. O sea, que el acosador, el abusador es su príncipe azul. Es que eso es lo que les estamos diciendo.
Y luego están las canciones de ciertos artistas, que también eso sería otro punto de debate, ¿no? También.
Claro, pues es que todo colabora. Las canciones, el amor romántico. Claro, el amor, ¿cómo no va a enganchar el amor romántico? ¿Cómo no va a enganchar el tener una persona pendiente de ti, que sorbe los vientos por ti, que está todo el día pendiente? Pues eso... A todo el mundo le gusta ser querido o ser querida, es algo maravilloso, pero ahí hay que saber distinguir también, claro, lo que pasa que es precisamente ahí está la vulnerabilidad, ese enganche aparentemente con ese amor, el amor lo puede todo, el amor lo es todo, no podemos admitir eso, el amor no puede todo y el amor no es todo, hay más cosas, no. No tienen que permitir que el amor sea tan excluyente que tengan que quedarse solo con esa parte del mundo, porque es maravilloso tener una pareja estupenda a la que queramos, pero también hay que seguir con el grupo de amigos, el grupo de amigas, con la vida personal. O sea, eso es muy importante, porque además, sobre todo, cuando falla, eso va a ser... Un apoyo fundamental, que si lo han perdido, no lo tienen y lo han perdido porque se han ido aislando con esa pareja. Entonces, es muy importante que vean todo esto, que aprendan a ver las señales que pueden desembocar en este tipo de relaciones, los celos. Los celos, no interpretarlos como amor. Los celos no son amor, los celos son posesión, propiedad. Uh-huh. Esto es mío y es mío o de nadie. Uh-huh. Y hago lo que me da la gana. No, eso no se puede permitir. Eso es saltarse toda la dignidad de una persona.
Pero por desgracia caemos en la rutina, ¿no? Y pues como bien ha comentado, estos patrones culturales que nos han repetido, lo hemos visto, lo vemos, nos persigue, ¿no? O nos envuelve, entonces es complicado, por eso es importante, ¿no? Suponemos que, por ejemplo, en su caso usted les pueda abrir los ojos y quizá ellos mismos se reconozcan, ¿no? En estas situaciones quizá tóxicas.
Claro, eso es lo importante, el ver, el poder ver con otros ojos esas mismas relaciones, porque cuando... algo pasa por normal, no nos lo planteamos. Nos parece normal, ahora nos estamos planteando esto de la violencia de género. Antes no se planteaba, ¿qué pasa? ¿Que no existía? Pues sí existía, pero no se veía. Entonces, es lo que ocurre, que cuando algo está tan normalizado, pues no se da uno cuenta. Se da uno cuenta... Tiene que hacer un esfuerzo muy grande para verlo con otros ojos, con una mirada crítica, porque nos han enseñado, nos han educado en a todos los niveles, los medios de comunicación, todo el mundo audiovisual, la familia, la sociedad, el colegio, nos han enseñado a verlo así, pero es que en todos los ejemplos, en mil ejemplos, si llega la hora del recreo, y salen al patio, ¿y cuántos salen al patio? Cientos de personas. Y resulta que tienen que estar en una esquinita sentados. ¿Por qué? Porque hay muy pocos chicos que están jugando al fútbol. Y no se reparte eso todavía en muchos colegios, esos espacios públicos, que me parece muy bien que jueguen al fútbol, pero ¿se van a apropiar 11 chicos de un terreno y dejar a todo el mundo sin el resto? O los juegos, o es que son tantas cosas, la forma de enseñarnos. No aparecemos las mujeres en la historia, en y ha habido y se han hecho cosas. ¿Qué pasa? Que solo había hombres. Es que no era así, solo aparece alguna muy rara que ha sido o reina o madre de rey, pero prácticamente no existimos ni en la historia, ni en la literatura, ni en la ciencia, pues lo mismo. Entonces, claro, eso también se transmite. Eso también se transmite, o sea, se transmite mucho más lo que no se dice de forma explícita. O sea, los valores culturales se transmiten a través del lenguaje, a través de numerosos medios. No solo la educación reglada es la que nos forma, ni muchísimo menos, que también deja que desear en ese sentido, porque ahora mismo, por ejemplo, se educan chicos y chicas juntos, pero realmente están coexistiendo en las aulas, están sentados juntos, pero no hay una coeducación, no se está haciendo esto, dar estas referencias, también hay que enseñar a los chicos el, bueno, ¿qué es ser un hombre? Eso de, porque anda que no hemos oído esa frase, como un hombre, como si las mujeres, palabra, su palabra, su, como si las mujeres no tuviéramos palabra, no fuésemos menos mujeres o más insignificantes, ¿no? Entonces, hay que enseñarles que el hecho de respetar a su chica, a sus padres, a sus hijos, ¿eso les hace ser menos hombres? No, para mí les hace ser mucho más personas y mucho más importantes. Entonces, yo creo que es todo un aprendizaje, pero es que es un aprendizaje de toda la sociedad también, no solo los jóvenes, las personas que tenemos más edad, nos hemos educado en el machismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que, como dicen ahora los cocineros, deconstruir para volver a construir sobre otros cimientos. Y eso lo hacemos constantemente, pero no quiere decir que no lo sepamos. Nos han educado en eso y seguimos inmersos en ello. Lo que pasa es que, bueno, hay también grados.
Sí, es un trabajo titánico, ¿no? Que obviamente hay que empezar a lanzar el mensaje para que, obviamente no será un proceso rápido, no se cambiará de hoy para mañana, pero que en unos años, ¿no?, las próximas generaciones sí que se puedan beneficiar de esta igualdad desde la base.
Pues yo creo que sí, espero que así sea, que también los chavales son la fuerza, el futuro, y yo confío plenamente.
Pues Teresa, si le parece, recordamos estas dos citas que tiene usted aquí en la localidad, por si alguna persona está interesada. Esta tarde hablará sobre la custodia compartida desde el punto de vista de la violencia de género a las 7, y ya será mañana, en este caso a mediodía, también suponemos, para que los chavales y chavalas puedan acudir a su charla, Relaciones peligrosas.
Eso es, pues muy bien, pues nada. Allí estaremos y está invitado todo el que quiera venir.
Pues esperemos también que pueda abrir mentalidades e incluso ayudar a alguna persona que esté pasando por una mala situación. Teresa San Segundo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por trabajar estos temas.
És Nadal, fica damunt la taula els millors productes. Confia en el mercat central per a fer les teues compres. Compra qualitat, productes frescos i proximitat. El millor sabor el trobaràs al mercat central. Regidoria de Comerç, perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
que és més, parlem d'assetjament escolar. La prevenció i la detenció són fonamentals per a erradicar aquestes conductes agressives a les aules. Per això, experts i professionals ens donaran el seu punt de vista i ens traslladaran la seva experiència. Els dijous de novembre, a partir de la 1:30, lluitem contra l'assetjament escolar.
I una setmana més, com ja vam fer la passada amb el regidor d'Educació, Eduardo Pérez, i la inspectora de policia, Rosana Gallardo, anem a parlar d'un dels problemes que es troben moltes vegades als centres escolars i que malauradament també suposem que ho abordarem en aquesta conversa amb les noves tecnologies, escapa, no?, de les aules i també té aquest efecte en la vida dels més joves. Ens referim a l'assetjament, el acoso escolar, en castellà el bullying, no?, si es vol dir el terme que més s'utilitza actualment. I en aquest cas anem a parlar amb una professional experta en mediació, també presidenta i fundadora de l'associació El Porc Espí. Ha escrit llibres, com per exemple Actitud Mediadora, Creando Futuro, i també la tasca duta a terme durant tota la seva trajectòria li va mereixer la medalla al mèrit docente en 2014, un distintiu de la Generalitat Valenciana. Així que amb aquest currículum, tenint en compte el tema que tractem, no podríem deixar de parlar amb la nostra convidada, Maria Emília Mundina. Molt bon dia.
Bon dia, Sheila.
Un plaer parlar en un tema, no, que ja ho comentàvem la setmana passada, sempre ha estat, no, perquè sigues més major, més jove, en algun moment o has sigut assetjat o ho has vist, i per això suposem que és important, no, saber com es pot definir, no, aquest concepte d'assetjament escolar.
És cert que hi ha sempre assetjament escolar. Bé, doncs per començar, si voleu, nosaltres des de l'associació tenim una definició molt casera, no dic res nou, sobre què s'entén per assetjament escolar. En principi considerem que un xiquet està sofrint assetjament escolar quan un altre xiquet o xiqueta o un grup de xiquets o xiquetes de manera continuada en el temps, això és una cosa important, de manera continuada en el temps, li diuen coses desagradables, li peguen, l'espentegen, l'amenacen, el tanquen en una habitació, l'envien notetes molestes, també quan ningú juga amb ell o amb ella, o coses similars. I últimament, com tu dius molt bé, també hem d'añadir quan aquestes coses desagradables i ruïns per al xiquet o per la xiqueta se fan a través d'internet, del mòbil o altres mitjans de comunicació, se pengen fotos i se burlen d'ells. O sigui que familiarment podríem dir que tot això forma el que és l'assetjament escolar. Uh-huh. I volíem considerar que quan un alumne, un xiquet, una xiqueta, està immers en un tema de bullying o d'assetjament escolar, ho viu en silenci. De vegades els adults diem, és que no va dir res, quan aplega un extrem que ja fa, aplega un fet concret que se fa evident per a tots, els adults, de vegades professors, pares, com comenten, és que no diu res, és que és lo normal. L'assetjament escolar provoca emocionalment un bloqueig tan gran que els alumnes ho viuen en silenci i no ho diuen fins que plega un cas extrem on se fa evident per a tots. Uh-huh. I nosaltres hem observat ja per la nostra experiència, són molts anys, que quan ocorreix un fet extrem, entonces les autoritats educatives se fiquen les mans al cap i es comencen a pensar que s'han de prendre mesures per a solucionar el tema en aquest moment concret puntual. Nosaltres, des de la nostra associació El Porc Espí, no estem d'acord en aquesta manera d'actuar. Aquestes mesures puntuals en un cas concret difícilment ens portaran a solucions de tipus durader. Nosaltres pensem en la prevenció, pensem en un treball continuat als centres per a millorar la convivència, perquè està demostrat que a conviure se té que aprendre, no se naix sabent conviure. És una intel·ligència més. En la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, no parla només de la intel·ligència matemàtica o de la intel·ligència lingüística o de l'espacial, no. Parla també de les intel·ligències personals, la intrapersonal i la interpersonal, que són les que ens ensenyen a relacionar-se. I com a qualsevol intel·ligència s'ha de treballar. A conviure s'aprèn. Si s'aprèn vol dir que s'ensenya. Per tant, és una tasca de tota la comunitat educativa, començant pels pares, els professors i totes les persones que convivim amb els alumnes i que hem d'ensenyar-los a conviure.
I aquesta tasca preventiva és la que es va dur a terme i considerar-vos, es comentaves, no? Que òbviament cal formar també a les persones que estan al càrrec de l'educació en aquest àmbit perquè també suposem, no? Doncs ho puguen detectar, sàpien com atallar, perquè tampoc tinga un efecte pilota, un rebot negatiu també al desenvolupament inclús d'una classe, d'una sessió.
Claro, és que afecta moltíssim a l'ambient que se crea en les aules i a tot el procés d'ensenyament i aprenentatge que ahir s'ha de dur en unes condicions idònies i quan se donen estos casos, pues no és així. Moltes vegades, nosaltres... molts hem observat en molts centres que quan se dona un cas d'estos intenten ocultar-lo. No es fa gràcia, és com que fora una cosa negativa per al centre. I no tenim excusa. Sabem que l'assetjament se dona en l'edat escolar. Sabem que els xiquets no ho diuen. Per tant, no és excusa dir és que no va dir res, sinó que hem d'estar ahí i estar pendents de tots aquells signes que es porten a detectar que realment pot haver un assetjament escolar. Estos signes poden estar observats pues, per les famílies, pel professorat, per algun company, i és important estar atents per a identificar-los i intervindre. Però, torne a repetir, el nostre plantejament és un treball a llarg plaç, un treball de prevenció, de crear unes millors condicions de convivència, perquè, com hem dit, s'ha d'ensenyar a conviure. I creem que en un treball continuat per a millorar aquesta convivència aconseguirem que, front als conflictes, els alumnes no se situen en postures de tipus adversarial. Sempre quan hi ha un conflicte, que és una confrontació d'interessos, normalment un pensa que té la raó i l'altre pensa el mateix. Se situen en una postura de jo tinc la raó, per tant tu no. No veuen matisos de grisos, ho veuen tot blanc o tot negre. Jo tinc la raó i tu no la tens. Entonces, situamos en postures de tipus adversarial, no porten a acords duraders. És molt difícil aplegar a solucionar-ho, a gestionar-ho, millor dit, i aplegar a acords duraders. Nosaltres, en el nostre plantejament, que pretenem un canvi en quant a la filosofia de la convivència als centres educatius i a les famílies també, volem canviar aquesta postura adversarial d'anar un en contra d'un altre per un altre on podríem definir-la en una frase. Quan tenim un conflicte, una confrontació d'interessos, sí, anem a veure com la gestionem. Jo amb tu, no contra tu, sinó jo amb tu. I anem junts a buscar una solució que ens satisfaga els dos. I això és el que pretenem i hem treballat al llarg de tota la nostra trajectòria com a associació amb els programes de mediació Mediem, que hem portat a tots els centres educatius de Villarreal, de molts de tota la província i de fora de la província. Pretenem això, un canvi de filosofia de la convivència i que afecta tota la comunitat educativa. De vegades estem treballant i formant el professorat i te diuen, bueno, és que nosaltres estem intentant aquesta manera dialogant i pacífica i constructiva de gestió de conflicte i en casa es diuen, no, si te peguen, tu pega. Entonces és molt difícil anar canviant unes maneres de veure les relacions que afecten a que apleguen a situacions tan extremes com és l'assetjament escolar. Per això la nostra formació no va encaminada sols al professorat, sinó al professorat i a l'alumne i a les famílies. Va anar tots a una. És important, i jo sempre dic una frase que estava pintada en la valla, en la paret d'un col·legi, i dia: mi escuela es mi segunda casa, que mi casa sea mi primera escuela. Tenim que anar tots a una, no podem anar per camins diferents.
Sí que és important per a evitar, no?, que el xiquet diga, ui, pues a mi em diuen, però en casa em donen barra lliure.
Claro.
És que continuarà, no?
El xiquet continuarà perquè està respaldat per la família i per més que en l'escola s'intenti una altra manera d'entendre les relacions socials, ells és més còmode l'altre, no?
I moltes vegades que inclús les famílies, si són sabedores o arriben a conèixer part, inclús algunes orgulloses de que el seu fill sap defensar-se i és el que no li peguen, sinó que pega, i això també suposa que és un canvi cultural que s'ha de lluitar per aconseguir.
S'ha de lluitar per aconseguir. I tenim sempre el hàndicap de que quan organitzes cursos d'estos, les famílies, el professorat que acudís, són famílies que ja estan mitjanament conscienciades d'això. Els que no estan conscienciats, és molt difícil aplegar a ells. I nosaltres pensem que ho hem de fer a través de l'alumnat, perquè si no és una altra manera, ho tenim molt difícil.
També ens agradaria, Maria Emília, per l'experiència que també vas portar al Miralcamp, no? En contacte directe amb l'alumnat, quins són els principals motius de conflicte, no? I que poden desembocar finalment en l'assetjament.
Sí, nosaltres en la mediació entrem a treballar conflictes que aparentment podríem dir que són de poca importància, però que considerem que és imprescindible gestionar-los adequadament perquè no degeneren en problemes més greus, com poden ser agressions i l'assetjament escolar. Es comencem per coses pues, de xiquets, no m'ajuntan, que diuen ells. Per nosaltres ens pareixerà una tonteria, però pel xiquet és el més grave i el més trist que pot ocorrer, que no l'ajunten. També temes de ha dit, han dit, este va dient, els rumors fan molt de mal a la convivència en un centre educatiu. Després temes de lluites, de baralles, d'agressions no tan fortes, perquè quan una agressió és molt forta ja se prenen les mesures que per llei tenim el plan previ i tot el necessari per a intervindre. Nosaltres, en mediació, el que pretenem és evitar que s'aplegui a aquests extrems. Normalment, si un xiquet va pel corredor i un altre li para cameta i el tira a terra i no se gestiona aquest conflicte, probablement la següent agressió entre ells serà més grossa i l'altra més forta. I al final acabaran en un problema greu que creiem que gestionat adequadament se pot mitigar i se pot evitar que aplegui aquests extrems. I en aquest punt jo volia fer dos reflexions, dues consideracions que nosaltres les hem fet moltes vegades. I és, en la formació de base dels futurs docents, on queda el tema de la convivència? Normalment ens preparen en moltes coses, en molts aspectes, però en el tema de la convivència, realment un professor, quan és de la seva formació en la universitat de base, està preparat i té recursos per a saber gestionar una aula en totes les complicacions que això porta, perquè no sempre és culpa de que els xiquets fan o deixen de fer, a vegades les actituds d'un professor, d'un determinat professor, pot provocar també problemes de convivència. Per tant, per mi, ahir falla el plantejament de la formació dels futurs docents. Tindre en compte i donar-los estratègies per a poder gestionar una aula adequadament, per a previndre l'aparició dels conflictes, que és el que busquem. I la segona consideració és que quin temps ens deixa als docents l'organització escolar per a intervindre quan hi ha problemes de convivència? Realment n'hi ha poc de temps. En primària encara el tutor se pot organitzar i parar una classe, però en secundària poquíssima. I fa falta un temps per a ficar en marxa un programa de mediació i poder intervindre en un conflicte per a gestionar-lo de manera constructiva. Fa falta una dedicació de temps. I el centre ha d'estar molt convençut per a posar les mesures, perquè té que trastocar horaris, té que trastocar espais, per a poder portar endavant aquesta formació en convivència. I és imprescindible, perquè nosaltres sempre diem una cosa. Si te s'olvida un aix el riu Miño, ho trobaràs en la Wikipedia. Però si no aprens a conviure, això no te ho ensenya ningú. És més important aprendre a conviure i de vegades parar una classe i dedicar el temps a gestionar un conflicte. Des d'aquesta postura no adversarial de col·laboració i sobretot de diàleg quan hi ha un conflicte.
Suposem que aquests arguments que estàs donant són les claus de l'èxit per a que un conflicte es pugui resoldre i que no quede, diguem, cap tipus de cendra que en un futur pugui reviscolar i generar de cap nou el conflicte, no? Que se senten entre iguals i que no un ha guanyat respecte a l'altre.
Ixa és la base. No veure els conflictes com una postura adversarial. Conflictes ne trobarem en qualsevol moment de la nostra vida. Sempre que ens relacionem en un grup o en una altra persona, conflictes apareixen perquè són inherents a les relacions socials. Però el conflicte en si no és ruïn. El conflicte pot ser un mitjà per a créixer, si sabem gestionar-lo adequadament, per a créixer a nivell personal i social. Pel contrari, si no el gestionem adequadament, pot ser una forma de deteriorar i d'anul·lar i obviar els drets que com a éssers humans tots tenim. Si jo avui no m'han ficat o no duc bocadillo i la meva manera de solucionar-lo és fortalir-lo a un altre, no estic tenint en compte els drets de l'altre. Per tant, no és la fórmula i probablement això generarà després a la llarga en un conflicte més llarg, més fort.
I suposem també que aprendre, no?, que els més menuts aprenguen, això de cara a la seva etapa adulta també els enfortirà, no?, i farà que també tinguin més sensibilitat i aquesta intel·ligència emocional sí que es pot aplicar durant tota la vida.
Molt bé. Nosaltres considerem el programa de mediació com un programa de formació educativa, ja que dota a les persones que se formen d'unes estratègies per a saber gestionar els seus conflictes. I aquestes estratègies no se queden en ells, sinó que després les aporten a tots aquells grups socials en els que participen, als amics, a les famílies, i està demostrat, mares i pares que mos diuen és que el meu fill ha canviat totalment, a les famílies, als amics, als germans, als companys, en un futur, pues, al treball, és dotar-los d'aquestes estratègies. I dotem d'aquestes estratègies tant a pares, com a professors, com a alumnat, per aplicar-les quan hi ha un conflicte.
Crec que és important la tasca conjunta i també ens comentaves, Maria Emília, no?, com ja es va presentar fa uns anys, per a detectar, no?, en cas de que hi hagués alguna sospita en algun grup, en alguna classe, també vau elaborar, diguem, una enquesta per a confirmar o no si existien aquests casos de violència, no?, o assetjament en les classes.
Fa dos cursos, a raïs d'una reunió que va tindre Rosana, la policia, la inspectora Rosana, en els centres educatius, per lo de la convivència en les aules que ells porten, va sorgir una iniciativa i era intentar preparar un qüestionari per a confirmar l'existència o no de l'assetjament escolar en una aula o en un centre educatiu. Perquè moltes vegades és molt fàcil. El meu fill patís, ho diuen els pares, patís bullying. No, s'ha de confirmar, s'ha d'assegurar que és així. Entonces, nosaltres vam preparar els qüestionaris que van dirigir al professorat i a l'alumnat, però només per a passar-lo a aquells grups, o sigui, aquelles aules on se té sospita de que pot haver assetjament escolar. No el considerem un qüestionari que s'hagi de passar a tot un centre, no, perquè això pot crear un malestar. Només en casos puntuals a tot el grup. Uh-huh. I aquests qüestionaris es van repartir a tots els centres educatius en una reunió que se va fer i tots els centres educatius es tenen. Alguns centres sé que estan utilitzant-los i estan molt contents perquè es dona i es confirma aquesta informació. De totes maneres, si algun centre no es té, des de l'associació no tenim ningú inconvenient en facilitar-los els qüestionaris perquè es puguen passar en casos concrets que tinguin sospita, com hem dit, de l'existència de l'assetjament escolar.
Sí, que una vegada es detecta, no, òbviament s'ha de treballar per a prevenir que vagi a més, sí, sinó aturar-lo i diguem que siga una convivència pacífica la que es desenvolupa
en
les aules.
Jo no entro en el tema de què fer quan hi ha concretament l'assetjament escolar. Això nosaltres ja no ho treballem, però tots sabem que s'ha de treballar, pues, en l'assetjat, en l'assetjador, en els espectadors, que són molt importants perquè estan ahí ajutjant perquè la cosa tira endavant. Nosaltres, torno a repetir, el nostre plantejament va per la prevenció. I aquesta prevenció es comença des del primer dia del curs fins al final i des del primer dia que entren des de xicoteig a un centre fins al final. És un procés llarg, és una aposta de futur, però és l'única manera de que les relacions que se creen en un grup d'aula pues estiguen basades en la convivència i en l'acceptació, en l'empatia i en l'acceptació de l'altre, perquè moltes vegades no tenim per què compartir el mateix punt de vista. Però el fet de no compartir-lo no és ruïn si sabem gestionar-lo adequadament.
Així que podríem extraure, Maria Emília, també de la teva experiència d'aquesta conversa, que és fonamental la prevenció, treballar, formar, estar atents per a evitar que vagi a més, no?, i poder desembocar en un cas d'assetjament que ja diguem seria l'extrem.
Sí, sí, per supost. I jo voldria, pues, si vols acabar, no sé el temps que tenim, Seila.
Sí.
Volia parlar-te de que nosaltres la mediació volem entendre-la no sols com un mètode de resolució de conflictes, que també ho és, sinó com una aportació cultural a la societat del present que encara el repte de la diversitat humana. Si no acceptem aquesta diversitat humana i la disfrutem perquè ens aporta moltes coses positives, difícilment evitarem els conflictes. Perquè quan fora la diferència entre dues persones, la manera de reaccionar és jo contra tu, no adelantem res. Estem creant malestar i una convivència que no facilita el treball, en el cas concret dels centres educatius. Quan en una aula n'hi ha malestar perquè la convivència no és l'adequada, no se pot treballar igual. Si això se millora, el procés d'ensenyament i aprenentatge funciona de manera més fluida, perquè tots desitgem, i no ens enganyem, un bon ambient per a treballar, no sols el professor busca el respecte i el bon ambient en classe. Els alumnes també el necessiten i el volen i el busquen. El que passa que a vegades no ho manifesten igual. Uh-huh. Per tant, veure la mediació com algo més que una mesura de solució de conflictes. És una aportació cultural per a gaudir d'aquesta diversitat humana. No va la mediació a evitar els conflictes, seria una pretensió tonta. No se poden evitar, no se poden evitar els conflictes. Va a crear una millor relació per a que els conflictes se reduïsquen. No desapareixen mai, se reduïsquen. I si apareix, a pesar de la prevenció que intentem ficar, pues saber intervindre d'una manera dialogant i pacífica.
Doncs esperem que també aquesta xerrada servisca per a que els centres o que no aposten tant per la mediació ho facin o que també vegin altres punts de vista i que no siga una actuació puntual quan sorgís el problema, sinó que siga pues, una forma de vida, no? Un estil de vida.
És un estil de vida, és una filosofia de vida, és un paradigma. Nosaltres parlem d'una frase que és infusionar. Igual que quan tu en un got d'aigua clara fiques una bosseta de poleo, de qualsevol broseta que vagis a prendre, què passa? Doncs pues al cap del rato, les propietats d'eixa broseta, d'eixa poleo, ha passat a l'aigua i l'ha impregnat. I les propietats estan allí. Doncs pues nosaltres pensem i desitgem, i per això lluitem, per a que la mediació infusioni en els centres educatius. I totes les propietats, els avantatges que té, poquet a poquet vagin impregnant totes les relacions que s'estableixen en el centre. Començant, pues, el procés no és ràpid, és llarg, però que cada vegada l'ambient en els centres va notant que va canviant i va millorant.
Doncs esperem que pugui ser així ara, no? Encara en més centres i en un futur. Maria Emília, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada, en aquest cas per abordar l'assetjament escolar i la prevenció, que és la part que treballeu des del Porc Espí. Moltíssimes gràcies i fins pronte.
Moltes gràcies a vosaltres i adeu.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Un minutet passat de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà. Serà a partir de les 12:05 aproximadament. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ahora no, tú lo ves raro, yo lo veo un tecnicolor. Yo no necesito estar seguro, tú necesitas tenerlo bajo control y que te salga todo dentro de un patrón. Sabes al detalle tu futuro, yo lo dejo a la improvisación. Me pides intensidad, muy bien, me limito a obedecer. No te vale, quieres más, joder, qué poquito puedo hacer. Pero ya me estoy cansando, empiezo a estar un poco harto. Cuando vuelvas otra vez, puede que yo ya no sé. Puede que ya me haya ido y que no quiera más volver. Voy a desaparecer. No me digas que no te avisé, porque estoy así muy bien. Palabra que devuelva la emoción, pero tú no das por mí ni un duro, sigo siendo la segunda opción. Me pides que pare ya, muy bien, me limito a obedecer. No te vale, quieres más, joder, qué poquito puedo hacer, pero ya me
estoy cansando, empiezo a estar un poco harto. Cuando vuelvas otra vez, puede que yo ya no esté, puede que ya me haya ido y que no quiera más volver. Voy a desaparecer. No me digas que no te avisé, porque soy así muy bien.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal. Amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de...